Bona tarda a tothom i abans de començar, tres disculpes. Una, que el senyor Joan Roca, el director del museu, que normalment és qui presenta els nostres autors, però que fa un parell de setmanes que realment ens coincideix amb altres qüestions i finalment no pot venir a fer les presentacions. Dues, jo no en trobo massa bé i potser en algun moment no estic tot l'encertada que m'agradaria, però bé, què hi farem. I la tercera és la calor que fa. Avui realment és el primer dia que s'ha posat la calefacció en marxa i encara no està prou fina. Hem intentat fer tots els possibles per baixar-la una mica més. En teoria no hauria d'estar funcionant, perquè a aquesta hora no funciona el museu, però continua i no podem fer res. Així que fetes les tres disculpes, ara sí que ja començo. Aquesta tarda tenim per nosaltres un plaer de tenir aquí amb una persona com el Joan Prados, perquè la recerca de la història no només és un tema d'historiadors i de professionals de la història, sinó que la història rigorosa, la història ben feta, el treball amb les fonts, doncs, pot ser una qüestió ben feta, ben treballada, com és el cas del senyor Joan Prados i del seu company, que el senyor Jaume Rodon, que no pot estar aquí avui perquè malauradament està una mica malalt, però ells han estat treballant durant molt de temps. Els hi parlarem, ara després li presentaré amb ell, no? Però els hi presentarem d'un personatge poc conegut, així a grans trets, malgrat que va ser molt important perquè es pogués celebrar l'Exposició Universal de Barcelona. Es tracta d'Eugenio Serrano de Casanova. És un personatge quasi de fulletí del segle XIX, no? I realment jo els recomano, és un quadern, a la llibreria segur que hi és, un quadern d'història, i és d'una lectura absolutament amena, agradable i molt, molt recomanable. A més, inclús ell ho explicarà ara segur, però si volen tenir, no?, més tota la documentació. I bé, ara presentarem a la persona que ens presentarà el personatge. És Joan Prados, i ell, per això deia, és enginyer químic, això ho parlava abans, de que no sempre la història s'ha de conrear per un historiador, i que per això ens feia molta il·lusió, no?, tenir-lo aquí, perquè ell és una persona, això, que s'ha dedicat a la recerca de la història d'una manera, doncs, desinteressada, d'una manera molt altruista, molt, no és que els altres no ho fallin, però en fi, quan un té una professió i a més ha de fer més coses i les fa amb molt de rigor, doncs sempre és encomanable, i a més les explica amb molta gràcia, també. Bé, ell és aficionat a la pintura, a l'arquitectura i la literatura, i és autor de diversos llibres. Cita les 6, El bolero de mi vida, publicat el 2009, i és coautor dels llibres Biografia de la Làmprea, d'Editorial Trea, Eugenio Serrano de Casanova i l'Exposició de Barcelona de 1888, que és aquest que els he mostrat, i em sembla que ara hi ha una publicació més ampla del tema. I Comerma, un enginyer de l'Armada en el segle de les llums, que ha estat publicat per les publicacions de l'Abadia de Montserrat el 2011. Ell és una persona d'una gran cultura, d'un gran domini de les fonts, i crec que ens agradarà molt, doncs, poder-li sentir en aquesta conferència, que rescata d'alguna manera aquesta persona important en el desenvolupament i en la projecció, no?, europea i mundial d'aquesta ciutat. Endavant.
Molt bé. Bueno. Bona nit a tothom. Primer agrair al Consell Directiu del Museu d'Història aquesta oportunitat que em don de parlar sobre l'Eugenio Serrano de Casanovas. I, ja ho ha dit ella, un record pel meu company, que desgraciadament estava hospitalitzat després d'una intervenció quirúrgica complicada, i sembla ser que se'n sortirà. Ho desitjo. Serrano de Casanovas és un home que se l'ha tratat injustament en tots aquests anys, des de l'exposició fins ara. No és estrany veure referències en llibres, revistes o diaris tractant-lo d'embaucador, aprofitat, aventurer, cura rebotado, don nadie, etc. etc. Amb ocasió de presentar aquest llibre, precisament, per nosaltres, amb el Jaume Milló, el senyor Permanyer, articulista de La Vanguardia, va publicar una nota sobre el llibre i la començava així. Serrano de Casanova aparece inexcusablemente descalificado en cualquier texto que se haya evocado la Exposición Universal de 1888. I jo m'incluyo, diu. Després s'estenen consideracions sobre el llibre, però vull dir, el que diu el Permanyer és la realitat de tota la historiografia que hi ha respecte al Serrano de Casanova. I jo trataré d'explicar que tot això no respon a la realitat en absolut. A vegades no se sap massa perquè hi ha l'opinió d'una persona, es va estenent. El doctor Ramon Grau, quan jo li vaig parlar d'aquest tema i li vaig preguntar com és que es parlava tan malament d'aquest home, si realment havia sigut una persona important amb el tema de l'exposició, ell me va dir, probablement perquè no hi ha biografia. Bueno, doncs aquí la tenim, a veure si realment som capaços de... Aquest any se celebra el 125è aniversari de l'exposició, de la que s'ha parlat moltíssim. S'ha parlat de la repercussió a la vida de la ciutat, de les inauguracions monumentals, les construccions, l'arranque del modernisme, els milions de persones que van visitar l'exposició, Rius i Taulet, etc. etc. Hasta coneixem els noms pomposos en què es denominaven els castells de focs artificials que es van disparar amb la inauguració i en la cluenda. Cohetes de plumes de pavo real, lluvia de òpalos, flor de naranja, culebrones de plata. Vull dir, se sap absolutament tot. Fa unes setmanes, aquí mateix en aquesta sala, el professor Agustí Nieto Galán feia una conferència interessantíssima sobre la ciutat dels prodigis científics, on ens va arribar a explicar hasta de quina marca eren les bombetes que il·luminaven l'exposició. Abans de l'estiu, la historiadora Maria Ojuel, aquí present, va presentar un altre llibre que es titula La Barcelona prodigiosa de Carlos Piroccini, un altre personatge que a través de la xarra anirem veient molt relacionat amb l'exposició i també amb el Serrano de Casanova. De tot això s'ha parlat i s'ha escrit en aquests anys en relació a l'esdeveniment de l'exposició, però s'ha parlat poquíssim, jo diria que s'ha ignorat totalment en ocasions, d'un personatge que nosaltres considerem que va ser importantíssim amb l'èxit final de l'exposició. I com heu vist, es deia Eugenio Serrano de Casanova. Ell va ser el que el dia 24 de gener de 1885 va presentar a l'alcaldia de Barcelona una súplica para que se le concediera autorización para crear una exposición internacional en la jurisdicción de esta villa, que inaugurada el 15 de septiembre de 1887, debería clausurarse el 1 de abril de 1888. Però qui era realment Eugenio Serrano de Casanovas per afrontar una empresa d'aquesta dimensió com la que pretenia? Trataré de fer el més sintetitzada possible una semblança biogràfica del personatge i que no ens cansi. Va néixer a la ciutat de Neda, a la ria del Ferrol. Tinc aquí, és un poble molt bonic de la ria del Ferrol, i amb una família benestant. El seu pare era caixer d'una seca que hi havia a prop del poble, amb un poble que es diu Júbia, i a part tenien negocis de curtits de pells. Però també tenia 9 fills i és difícil que encara anant bé tots puguin viure de la família. Els fills grans van ser els que van ocupar els negocis i els petits d'alguna manera es van tindre que buscar la vida. Eugenio Serrano de Casanovas, en 19 anys, va tindre que marxar a Madrid intentant fer fortuna, estudiar i tal. És veritat que no viatja de buit. Ha fet un batxiller al Ferrol i una preparació en una acadèmia per ingressar a l'exèrcit. Podia ser l'exèrcit de l'aire, la marina o l'aviació. Només arribar a Madrid, directament passa a treballar en un establiment públic com comptable. Però això només són uns mesos. Ràpidament fa unes oposicions a l'erari públic, a Hacienda, que les treu a la primera. Són 9 anys els que passa a Madrid, intensíssims en quant a la seva vida professional. No ben instal·lat com funcionari, ja decideix immediatament ingressar a l'exèrcit. Com que té estudis i tal, li convaliden 2 anys i només té que fer assignatures que són pròpies dels militars, com l'equitació i l'artilleria. Dic l'equitació perquè en aquell moment es anava a cavall. Estem parlant de l'any 1860 i encara no anaven en tancs ni en tanquetes ni en cotxes. No? Bé, amb 2 anys més logra sortir de l'acadèmia amb una graduació d'oficial de tercera. Immediatament el destinen amb un departament d'artilleria a Madrid. Però no està content encara amb això i decideix ingressar a l'Escola de Comerç Madrilenya. Això és l'única acadèmia a Espanya que imparteix la carrera superior d'estudis mercantils, el que avui seria una espècie de llicenciatura en econòmiques. I, a més, en aquesta escola imparteixen classes de francès i anglès, que és una obsessió de l'Eugenio Serrano de Casanovas. Vol parlar idiomes, per la seva compte estudia, però en aquesta escola pues, té l'oportunitat d'això. Durant el temps en què està com militar al departament aquest d'artilleria, l'agafa a l'aixecament de los sargentos de San Gil, una espècie d'escaramussa que ja comencen a presentar-se per eliminar a la reina Isabel, abans de que el Prim definitivament logri que marxi. Per aquests fets de San Gil s'emporta 2 medalles i a més una cuixera que sempre el portarà al damunt. Sempre que va per all, pues, l'home va coix a conseqüència d'aquest deson. Quan s'exilia la reina Isabel, ell amb uns altres militars liberals decideix passar-se a l'exèrcit carlí, això ho van fer molts d'ells, i abandona l'exèrcit pràcticament sense ni comunicar-ho a l'exèrcit real. Llavors s'entera després que és fora, perquè a l'exèrcit ni tan sequer es donen compte de la seva ausència, de que ha tingut un accent a capità, i encara el seu germà, que també és militar a Madrid, li segueix cobrant unes mensualitats. Però el Serrano ja està fora, ja no té res a veure amb l'exèrcit. Ha vingut a parar a Catalunya per ingressar a l'exèrcit carlí. Concretament, en aquells moments que havia arribat aquí a Figueres, crec que era el pretenent, que havia passat la frontera, Carlos VII, animat per una mena de conspiració que hi havia a Figueres i a Pamplona i d'on ell pensava treure un rèdit amb la lluita que tenien amb els liberals. Però aquestes dues conspiracions fracassen les dues. Llavors es veu que el pretenent dispara 4 o 5 tiros a l'aire i se'n torna a marxar cap a França. Serrano de Casanovas, que presencia els fets aquests, està com una mica desanimat i decideix ingressar al seminari de Vic. Això és una cosa una mica estranya, de la que no tenim massa documentació, perquè al seminari de Vic tota la documentació que hi havia sobre aquest tema es va cremar a la Guerra Civil. Però sabem que va estar allí i va coincidir amb el que després va ser canònic Jaume Cullell, també amb mossèn Cinto Verdaguer i amb Torres i Baixes. Això van ser les primeres amistats aquí a Catalunya que d'alguna manera va tindre Serrano de Casanovas. Però al cap de dos anys arriba a Catalunya el general Tristany, disposat a fer-se càrrec de l'exèrcit carlí, i no sabem si algú li parla del Serrano de Casanovas, el cas és que el reclama, perquè no hem d'oblidar que Serrano és un militar de carrera i això els carlins no en tenen massa, és un exèrcit, doncs ja sabeu tots, que composat de lo que podien. No? Llavors, immediatament té una bona connexió amb el general Tristany, que des d'aquell moment fins que acabarà la guerra, l'última guerra carlina, serà el seu ajudant i secretari, a Olot, però de moment li diuen que té que incorporar-se a l'exèrcit el cavaller de Vidrà. El cavaller de Vidrà és un caserón impressionant que hi ha a Vidrà i que serveix de quartel general dels carlins. Bé, en el moment en què està aquí passaran coses importants al cavaller de Vidrà, com és el primer contacte que Serrano de Casanova té amb els germans Vayreda. Tots haureu sentit parlar del pintor Vayreda, eren tres germans, el pintor Joaquín, Marià Vayreda, que també pintava, però a més es dedicava a la literatura, i un germà que era botànic, que es deia Estanislau Vayreda. Una família poderosa de Catalunya en aquells moments, molt rica, i que seran unes persones importants a la vida de Serrano e inclús amb el tema de l'exposició. Els germans Vayreda acudeixen també al cavaller de Vidrà com formant part d'un esquadró de jóvenes distinguidos del poble d'Olot que havien de ser la guàrdia d'honor del germà del pretenent, que es deia Alfonso, i que l'havia enviat al pretenent aquí perquè anés dirigint els exèrcits. Estava casat amb la Maria de les Neus, la seva dona. Per tant, allí és on per primera vegada coincideixen els Vayreda i el Serrano, i naturalment el pretenent, que també el Serrano coneix, i té ocasió de parlar amb ells perquè és dels pocs que parlen francès, i aquesta gent a l'espanyol tampoc és que el parlessin massa bé. A l'any 73, ja estem a l'any 73, Serrano rep una invitació d'un amic seu i professor que es diu López Fabra, un altre personatge també important que anirem encaixant amb la xerrada, per assistir a una exposició universal que se celebra al Prater Vienès, a Viena. I naturalment ja té una mica el cuc d'això de les exposicions, demana permís al Tristany per acudir amb aquesta exposició i allà se'n va. López Fabra és un enginyer militar que havia conegut el Serrano a l'Acadèmia Militar de Madrid, però a més és geògraf de correus i telègrafos i és inventor d'un procés per il·lustrar llibres que es diu fototipografia, i presenta en aquesta exposició de Viena una il·lustració del Quijote per aquest sistema. Per tant, cada vegada que el López Fabra li digui alguna cosa amb el Serrano acudirà ràpidament perquè és un fan seu, per dir-ho d'alguna manera. No? A més, el López Fabra serà l'inductor, mentre és president de l'Ateneo, aquí a Barcelona, serà l'inductor de la Unió de Corporacions, algo de que també parlarem més endavant. A l'any 1874, després de vindre de l'exposició de Viena, significa un any de glòria pels carlins. Logren conquistar Olot i la Seu d'Urgell i tot són flors i violes. Durant aquell any, Serrano amb els joves oficials carlins van als balls al casino d'Olot i a casa de la marquesa de Vallgornera. Els Vayredas, els Bolós, els Conills, els Carreras. Hi ha aquell any una celebració de les festes de la Tura esplèndides, que feia dies o anys que no se celebraven. També en aquest any té lloc la creació de la Diputació de Guerra per Carlos VII. La Diputació de Guerra pretén ser un òrgan jurídic i administratiu amb categoria de govern pel Principat i del que Tristany serà el jefe suprem nombrant secretari seu a Serrano. La sede serà itinerant, comença estant a Sant Joan de les Abadesses, posteriorment a Olot, després a Vidrà, finalment a Sant Boi de Lluçanès. Tots aquests pobles tindran molta significació a la vida del Serrano de Casanova. A l'1 d'octubre del 74 se fa la proclama de l'articulat i el document que s'envia a la impremta està firmat pel coronel Serrano, i en aquells moments és coronel de l'exèrcit carlí. El discurs el pronuncia el Tristany des del balcó de la casa Solà Morales, una casa que hi ha a Olot que va acabar, a més, el Domènec i Montaner, que serà després un dels arquitectes de l'exposició. Però aquesta glòria no dura massa. Els carlins s'olviden una mica de taponar els forats que els proporciona. Olot és una ciutat rodejada de volcans i quasi ho tenen tot controlat, menys l'entrada per anar a Mer. Allí ho descuiden, tenen un problema, i el general Martínez Campos entra a pal·liar i derrota els carlins aquí, recupera, millor dit, Olot i posteriorment la Seu d'Urgell. En aquesta batalla de la Seu d'Urgell, Serrano és leal als carlins i lluita fins a última hora acompanyant el Caixal, el bisbe Caixal, i el Plandolit, que és un síndic d'Andorra. No? És pels mèrits en aquesta batalla que, a títol pòstum, no és que s'hagués mort, però de després, arriben els carlins a fer general de brigada, o sigui, brigadier, que és una de les màximes condecoracions que podia tindre. Bueno, al final d'aquesta guerra, la majoria dels jovens que havia conegut a Olot, els Bairé, els Bolós, els Berga i tal, emigren a París. La majoria se'n van a París perquè tenen por a les repressions i tal. Serrano de Casanovas no té temps d'anar-se'n a París, que era la seva idea també, perquè una altra vegada apareix el López Fabra per dir-li que té que vindre amb ell a l'Exposició Universal de Filadèlfia, que se celebra amb motiu de la commemoració de la independència dels Estats Units. En aquesta exposició Serrano no figurarà amb el seu nom, i fins a cert punt és normal, perquè la comissió règia que anava a l'exposició era de l'Estat i dels liberals, diríem, que fins 4 dies el Serrano havia lluitat amb ells. Però com que López Fabra el coneix i sap que li pot fer una bona feina, silencien tot això i el Serrano agafa el barco, se'n van a Nova York primer i d'allí es traslladen a Filadèlfia. L'exposició de Filadèlfia és importantíssima perquè la delegació espanyola la composaven quasi 600 persones, vull dir que era com gestionar una empresa allò, no? I el López Fabra fa secretari seu al Serrano i diríem que és el que fa i desfà amb tot allò, amb la intendència, amb l'administració, etc. És important dir que en aquesta exposició es va fer una memòria amb la redacció de la qual va intervindre el Serrano, i hi ha datos curiosíssims, com és que el seu sou, el de secretari, era de 2.500 pessetes al mes, a l'any 1876. Era una petita fortuna. Això s'explicarà alguns fets que el Serrano va fer després. I van estar més de 7 mesos, per tant, i a part tenia unes dietes per alimentar-se, o sigui que feia uns estalvis sensacionals. Aquesta fira, aquesta exposició, dic, va durar 6 mesos, i immediatament quan se va acabar el Serrano ja va posar rumbo a París. Ja anava obsessionat per estar a París, perquè ja es començava a preparar l'exposició de París de 1879, i ja volia estar allí, però no volia estar sol. En aquest arriba a la conclusió de que per portar davant els seus plans d'home d'indústria, que és el que jo crec que realment era el Serrano, perquè a pesar de que hem vist que era militar, carlí, i que havia estat al seminari, podia encaixar molt bé amb allò de Dios, pàtria i rei, no? Però en realitat jo, la nostra opinió és que no ho era, un militar de cor, diríem, no? La seva cosa era la indústria. I decideix que per portar endavant els plans que té, ha de comprar un diari, ha de tindre un diari, ha de ser propietari, fundador o director d'un diari. I dit i fet, compra un diari el 4 d'agost de 1877 surt el primer número de la Gaceta des Turist. La Gaceta des Turist és un diari que es dedica a la balneologia i a les aigües termals, o sigui, un diari que anuncia balnearis a tota Europa, però que es ven a Suïssa, a Itàlia, a Alemanya, a França, a tot arreu. Aquest diari s'estarà editant fins a l'1 de juliol de 1888, poc després de fer-se l'exposició universal aquí a Barcelona. La portada del diari, a pesar de que és un diari comercial, per dir-ho d'alguna manera, pues moltes vegades l'ocupa el Cànovas, el Sagasta, el Comerma, el mossèn Cinto Verdaguer, l'Alfonso Dolce, o sigui, personalitats que Serrano d'alguna manera va creant. Ell va creant el seu màrqueting i les seves amistats. Comerciants d'aquí de Barcelona, com per exemple és el marquès de Comillas, que anuncia els seus barcos, o restaurants com el Martins, un restaurant francès, i establiments de tota Espanya, sobretot també d'aigües minerals. Llavors, des d'aquí, des de França, on té el domicili, a prop del diari, amb el diari treballen com 7 persones, entre redactors i tal, no són massa gent, però bueno, suficients per portar el diari endavant. A partir d'aquí comença un itinerari per totes les exposicions universals d'Europa, la majoria de les vegades com comissari regi, i algunes d'elles simplement com delegat industrial d'algunes empreses. Està a Frankfurt a 1881, a Bordeus a 1882, a Amsterdam a 1883, a Niça, a Amberes, Liverpool, París, Viena, Manchester, totes, absolutament totes les exposicions. Les medalles que li concedeixen són incomptables. Vull dir, si ara tingués que fer una relació de totes les medalles, necessitaríem tota la nit. I aquí, anant en aquestes exposicions, ve una faceta importantíssima del Serrano, i és el seu ofici de marxante de pintors. I hem vist que coneixia molt bé el Joaquín Vayreda, i li proposa que a les exposicions universals, en totes elles hi havia una secció d'art, el Palau de les Belles Arts, on se presentaven quadres i naturalment després hi havia premis, etc. Ell li diu amb el Vayreda que ha de presentar els seus quadres, tant ell com el Marià, li diu amb un altre pintor de Reus que es diu Ermengol Macalla, germà d'un banquer d'aquí de Barcelona que també es deia Macalla, amb una sèrie de gent, no? I bueno, això és una cosa que funciona molt bé. Nosaltres a l'arxiu particular dels Vayreda Olot van tindre l'amabilitat de deixar-nos entrar i vam trobar 18 cartes dirigides pel Serrano al Joaquín Vayreda. Llegiré una perquè veieu com anaven les coses. Mi distinguido amigo, acaba de decirme el embajador y cónsul de España que tiene usted medalla de plata. Sea pues enhorabuena y reciba mi cordial felicitación, pues verdaderamente ha sido un triunfo sin ejemplo. Hoy espero salga un artículo en un periódico de esta capital, en holandés, por supuesto. Es un juicio de un crítico renombrado que se llama Schurer, sobre los cuadros españoles, y de usted habla muy bien. Ahora le toca a usted meter ruido por ahí. Yo escribo a un amigo para que el Diario de Barcelona lo anuncie. También acabo de escribir a la Patria de Madrid una larga carta hablando de usted. Amigo mío, no puedo más, ni creo que usted me lo exija. Salgo hoy para París, en donde estaré 48 horas. Luego llegaré a Barcelona del 6 al 8 y de allí a Madrid. En Barcelona me detendré 3 días en casa de mi amigo don Francisco Sitxà. Era un naviero importante. Calle Paseo de San Juan, número 19. Això també és una premonició, però del carrer de Sant Joan, número 19, que és al principi, ja el Serrano divisava el parc de la Ciutadella, d'alguna manera estava ja pensant en les seves coses. Muy cerca de la estación de Francia. Pensaba telegrafiarle a usted tan buena noticia, pero comprendo será inútil por no haber telégrafo en Olot. Com aquesta carta, n'hi ha moltíssimes, i tot és tràfic de quadros que venen amb medalles que li concedeixen al Joaquim Vayreda, etc. Per tant, ell desenvolupa aquesta doble faceta de marxant i també de comercial, perquè hi ha moltes indústries d'aquí a Catalunya que no poden anar a una exposició universal perquè no disposen de diners, perquè no poden viatjar o simplement perquè tampoc coneixen l'idioma. Llavors l'encarreguen que representi les seves aigües minerals, ell té un magatzem al costat del diari i bueno, desenvolupa una labor intensíssima del que seria els prolegòmens del màrqueting, que és el que feia ell. Bueno, el poc que coneixíem el meu company Jaume Rodon i jo, referent a l'Expo i a Serrano, ens va portar la idea de que algo fos tenia que haver passat perquè aquell personatge tan important per a l'Expo fos tan ignorat per la història durant tots aquells anys. I vam prendre la decisió d'ocupar-nos del Serrano i escriu una biografia que cada dia es presentava més apassionant. Ens va acabar de decidir escriure-la una notícia que va publicar Destino l'any 1948. Amb ella, un jove periodista parlava de que era motiu del 60 aniversari de l'exposició, o sigui, el 48, des del 88 havien passat a ser. Deia, reclamava la necessitat de que alguien se decidiera a escribir ja una biografia de tan singular i curioso personatge. El periodista en qüestió era el que més tard va ser l'arquitecte Oriol Buigas. Clar, nosaltres vam anar a veure el Buigas perquè vam dir, si jo escriu d'això, és probable que tingui més informació sobre Serrano, el anirem a visitar. Vam anar a visitar l'Ateneo, que llavors ell estava de president, i ens va dir, però de què em parleu? Jo no sé res de tot això. I quan va veure l'article va dir, ah, sí, diu, bueno, això és que jo començava i com que era, i havia de fer un article a Destino i tal, i que com que començava, vaig veure uns papers del meu pare per allí i vaig dir, pues mira, els aprofito i tal. Però no sé res de Serrano i segur que sabeu vosaltres molt més que jo. I així va ser, vam continuar la recerca, Vidrà, Olot, Sant Boi de Lluçanès, fins a París vam arribar seguint els passos del Serrano. Fins a completar un manuscrit que preteníem titular Eugenio Serrano de Casanovas, un nedense universal. Nedense diem perquè era de Neda, d'aquest poble que hem vist abans. M'he anat descuidant de les fotos. Aquest és el Serrano de militar liberal. I ara no sé el que passa, però no, ja no va. Va, i aquest és el cavaller de Vidrà, el quartel general dels carlins on ell va passar molts mesos. I aquest ja era de militar però carlí, fent de secretari del... Això és la capçalera de la Gaceta de Turist, el diari que va comprar a París. Això ja ho comentarem. Vaig dir que teníem fet aquest manuscrit del Nedense Universal que finalment va acabar publicant l'Ajuntament de Neda, o sigui, l'Ajuntament del seu poble. Però amb aquest treball de buscar de recerca amb la bibliografia del Serrano vam arribar amb un llibre que es titulava el llibre del centenari de 1888, un llibre magnífic que va dirigir el doctor Ramon Grau amb la Marina López, que van ser els encarregats de solucionar els textos d'aquest llibre. Jo, si algú vol saber coses en general de l'exposició, ha d'acudir en aquest llibre, perquè per primera vegada nosaltres vam veure un tractament imparcial del personatge de Serrano i de tota la gènesi de l'exposició. Com que ens va semblar que era l'únic llibre que parlava d'una manera adequada del Serrano, vam anar a visitar el Ramon Grau. Li vam ensenyar el nostre manuscrit i em va dir: home, aquest manuscrit m'interessa, no tot el que hi ha, però sí m'interessaria que féssiu un opúscul d'aquest llibre, i el titularíeu Eugenio Serrano de Casanovas, que és aquest, i l'Exposició Universal de Barcelona. I ell mateix va tindre l'amabilitat de dirigir la recerca, i sabeu que el Grau és un savi, i nosaltres crec que també vam ser uns treballadors infatigables a l'hora de fer la feina. Finalment, el llibre va estar publicat el 2010, el 24 de juny, precisament el dia del meu sant. Va ser un regal. Després d'aquest llibre, va ser quan jo li vaig comentar al Grau tot allò que havia dit, com és que en aquesta persona se la vilipendia tant i tal, i em va dir això de la biografia, no? Van dir, bueno, a veure si ara es posen bé. Posteriorment, curiosament, per qüestions burocràtiques, el Nedens Universal es va publicar després, l'altre llibre, no? Bé, qualsevol persona que faci una biografia de qui sigui s'acaba enamorant una mica del personatge, és quasi inevitable. Però nosaltres, al parlar de la gènesi de l'exposició, volíem evitar això, volíem lograr que realment tindre una idea imparcial de lo que realment va passar. I arribat a aquest punt, m'heu de permetre un símil molt relacionat amb la meva professió de químic del cautxo per a l'automòbil. Mireu, el cautxo, es diu així en català, el cautxo combinat amb sofre i amb unes determinades condicions de pressió i temperatura, pot arribar a reaccionar i a passar d'un estat plàstic a un estat elàstic, un estat de plàstic a un estat de goma. Això és el que els tècnics nosaltres en diem la vulcanització. Però perquè aquests dos elements reaccionin, poden estar anys sense reaccionar i sense arribar a donar-se aquesta reacció. Si no tenen un activador, un catalitzador, o el que nosaltres diem un accelerant. En aquests moments és possible que la vulcanització es produeixi en minuts o inclús en segons. Per tant, hi ha tres elements en aquesta reacció. Un element són l'associació de corporacions, que ja parlarem d'ella. És la societat civil representada per la Unió de Corporacions. L'altre element és el riu Citeulet, un alcalde valent i intel·ligent. I el tercer element, l'accelerant d'aquesta reacció, és el Serrano de Casanovas. Nosaltres concluïm que sense un dels tres elements l'exposició no s'hagués celebrat mai o s'hagués celebrat molt tard, no sabem quan. Ha arribat un moment de que parlem una mica de la Unió de Corporacions, importantíssim perquè en tota la història de Barcelona sempre surt l'avantguàrdia ciutadana, neix a l'any 1875 sent López Fabra president de l'Ateneo, encara que ell, al marxar a l'exposició de Filadèlfia, no acaba la feina i la continua el Duran i Bas, que és el pròxim president. A 1877, al mes de maig, logra que sigui un fet la Unió de Corporacions. La Unió de Corporacions Científiques, Literàries i Econòmiques. I diu aquí, su objetivo el desenvolvimiento de la vida intelectual y moral del país para la protección y fomento de sus intereses materiales. Aquesta unió de corporacions la formaven 30 i pico d'associacions, entre elles la Real Acadèmia de Bones Lletres, el Col·legi de Farmacèutics, l'Ateneu, l'Associació d'Enginyers Industrials, el Foment de la Producció Nacional, el Mercat Mercantil, l'Acció... Bueno, pràcticament totes les associacions que tenien alguna cosa a veure a Barcelona. L'altre element és el Rius i Taulet. Rius i Taulet és una persona importantíssima. És el gran valedor, a més, d'Eugenio Serrano de Casanovas, com veurem més endavant. El Rius i Taulet té vocació de fer exposicions universals des de fa temps. Amb les successives etapes en què és alcalde de Barcelona, ho intenta desesperadament. L'any 72 logra fer una exposició que és una exposició marítima, però poca cosa més. El 80, l'alcalde Enric Duran i Duran promou una exposició d'aquestes, i el 81, que torna a estar al Rius i Taulet a l'alcaldia, intenta fer una exposició universal d'inventos amb el solar del que més tard seria el Mercat de Sant Antoni, que estava per construir, i intenta fer allí la idea. La idea és debatuda a la premsa local i finalment no s'arriba a fer ni una ni l'altra. Vol dir que això costava fer l'exposició. Poder faltava aquest accelerant que després seria el Serrano de Casanovas. A 1883, la Unió de Corporacions, això és importantíssim, fa una carta, una consulta dirigida als seus associats, amb aquesta consulta pregunten el següent: ¿es conveniente la celebración de una exposición general de todas las ramas de la actividad humana? ¿Con qué materiales públicos y privados podría contarse? ¿Sería mejor edificar un local nuevo o utilizar uno público como, por ejemplo, los antiguos cuarteles de la Ciudadela? ¿Qué época sería la más oportuna para una exposición de estas características? Totes aquestes preguntes van ser contestades pel 99% de les associacions i, a més, d'una manera afirmativa. El qual vol dir que la ciutat, la gent civil, estava molt a favor de celebrar una exposició representada, en aquest cas, per la Unió de Corporacions. Per tant, ni tan siquiera volem dir que el Serrano era l'ideòleg de l'exposició, perquè aquesta idea estava molt arrelada a Barcelona a través de la Unió de Corporacions i de Rius i Taulet. Però el que sí és, és el catalitzador d'això. Sense ell, probablement, torno a insistir, no s'hagués fet. Tampoc sense el Rius i Taulet, i probablement tampoc sense l'empenta dels ciutadans. No? Rius i Taulet, a més, fa dues coses, al nostre mode de veure, importantíssimes. A Serrano li aproven el 24 de gener de 1885 la petició de fer-se càrrec de l'exposició i li aprova un alcalde, que és el Coll i Pujol, que és enemic públic de Rius i Taulet. Rius i Taulet s'incorporarà a l'alcaldia mesos després, però quan s'aprova ho fa un canovista, diríem, no? un moderat, mentre que Rius i Taulet perteneixia al partit de Sagasta, que eren progressistes. Amb el qual ja s'apunta un tanto, perquè ja sabeu que cada vegada que s'intenta fer un esdeveniment d'aquesta categoria, doncs sempre hi ha una contestació a través dels mitjans de comunicació, dels poders polítics i dels poders econòmics. No? I ell amb això ja lograva que si l'aprovava un enemic seu, doncs ja seria difícil. Per una altra part, l'altra qüestió que sempre era qüestió de discussió era el tema econòmic. I ell logra que Serrano, amb la seva proposta, digui que ell s'ocuparà de tota la qüestió econòmica, el qual era molt aventurat per part del Serrano. Però parava els peus a moltes persones que podrien dir que la cosa no es podia fer perquè perquè econòmicament no podia ser dolenta. Quan pensa Sagan celebrar aquesta exposició? Ell comença a donar-li voltes al cap per fer aquesta exposició a l'any 1881 amb vocació de celebrar-se una exposició a Frankfurt de la que ell és completament l'autor. El govern alemà li encarrega que faci aquesta exposició i s'encarrega absolutament de tot, des del més mínim detall fins al més gran. És una exposició balneològica a la que van quasi tots els metges d'Europa, importantíssima. Estava programada perquè estigués 2 mesos i dura 4 mesos. Serrano se sent potent en aquesta exposició, no? A part de que bueno, doncs la família real alemana el considera, es fa amic del príncep Guillermo, inclús l'acompanyarà aquí a Barcelona amb una visita un any després. Bueno, en fi, ell agafa una empenta amb aquesta celebració del 81. A l'any 83 hem lograt veure una carta que li escriu amb un cunyat seu a la Corunya i on li diu que dentro d'uns dies un amigo mío de aquí de Barcelona va a ir a la Corunya, quiero que lo trates bien. Se trata de don José Gasó, diputado provincial por Barcelona e industrial del caucho. Es un hombre muy importante y quiero estar bien con él porque el año que viene pienso hacer un negocio muy importante en Barcelona. És evident que aquest negoci tan important s'estava referint a l'exposició. Per què tria Barcelona? Bueno, Sagan havia assistit en totes les exposicions d'Europa i sap que no sempre és la capital del país on se celebren les exposicions, sinó més aviat on està més desenvolupada la indústria i... De fet, se fan exposicions a Manchester, a Liverpool, a Niça, a molts llocs que no és a Madrid. No? Aquí vull parlar d'una cosa que diu la senyora Emília Pardo Bazán, tots haureu parlat, era una dona també molt vanguardista, normalment solia anar en totes les exposicions universals, li interessava tots els moviments artístics, literaris, industrials, etcètera, etcètera. I també ve aquí a Barcelona convidada pel Narcís Oller i el Josep Isar, que eren íntims amics d'ella, més la penya de Sitges, Utrillo, Ursinyol i Casas, amb els que també sempre estava amb ells perquè significaven la modernitat i ella volia estar al dia de tot. Arriba a dir en una revista, l'Emília Pardo Bazán, esta ciudad es la más hermosa de España y sin duda el día que consiga extenderse de Llobregat al Besós podrá competir con las mejores de Europa y de América. ¿En cuál otra ciudad de mi patria podría celebrarse una exposición universal? Les pregunta. Seamos francos, calle Madrid, ríndase Bilbao, en ninguna. Ella es la única donde el espíritu comercial y cierto cosmopolitismo hicieron posible esta solemnidad moderna. Si ho hagués dit avui, no ho sé el que li hagués passat. Però, a més, aquí, a Barcelona i a Olot, estan els seus grans amics, els Vayreda i els Manjarrés, els Macalla, els Marquès de Comillas, tota aquesta gent que li poden ajudar. La primera vegada que parla d'aquest projecte, naturalment, és a casa dels Vayreda. Casa dels Vayreda la freqüenta a un secretari que després és de Reis Hotelet, que és el Carlos Pirozzini. I jo crec que arriben a coincidir tots en aquella casa i tenen, és que hi ha la Maria Ojuel, que és la que ha biografiat el Pirozzini, i em diu que està d'acord. I naturalment... Els Vayreda, quan el Sagan els fa la proposta de que vol fer una exposició universal, es posen les mans al cap i diuen que està boig, no? Que on va. Però ell insisteix, llavors ells li diuen al Pirozzini, que està molt introduït a l'Ajuntament de Barcelona, que és a més periodista de la Renaixença, crític d'art, etcètera, etcètera, una persona molt ben introduïda en tots els cercles de la ciutat, que faci la proposta. I és quan el Carlos Pirocini parla amb el tinent d'alcalde Fontrodona perquè tirin endavant la cosa. Naturalment això no ho diu la història, però sabem que Rius i Taulet i Segano de Casanova s'entrevisten. La companya de Segano, que en aquells moments viu amb ell en un carrer que es diu Calle Bilbao 22, un carrer que anava des de Junqueras a la plaça Urquinaona i que després queda absorbit quan inauguren la Via Laietana, pues deia ell en una revista que es diu Imatges que cada nit se reunien a casa seva el Rius i Taulet, el Segano de Casanovas i el bisbe català. Diu, uns dies gritava Rius i Taulet i altres dies gritava Segano. El bisbe no cridava mai. I per tant, sabem que hi havia una connexió entre els dos, una connexió que no sortia als papers, naturalment. No? Bé, ja està tot en marxa. A l'Ajuntament don el vistiplau al projecte del Serrano i a partir del juny del 85, fecha de la concessió, Serrano té una activitat febril. Rep a periodistes de tots els països, ambaixades, governs, militars, industrials, viatja a París, a França, a Alemanya, a Itàlia, a tot arreu, fent tota aquesta labor de màrqueting tan necessària per muntar l'exposició. Poder era la labor més difícil perquè aconseguir que vinguessin expositors era el realment difícil. Fer un edifici doncs era una qüestió de diners. No? Constitueix la primera junta, de l'exposició, i llavors és quan aprofita a fer aquesta junta totes aquestes relacions que ha anat fent tots aquests anys. A la primera junta estan López Fabra, Francisco Sitjà, els Macalla, el Porcari Tió, el Duran Ibas, el López Bru, etcètera, etcètera, etcètera. Fixa't si les coses van bé, que Víctor Balaguer, que llavors és ministre a Madrid, li escriu al Duran Ibas preguntant-li per l'exposició i aquest li contesta amb una carta on li diu que Serrano de Casanovas ha aconseguit reunir una junta interessantíssima y desearía que todo le saliese bien por la simpatía que demuestra hacia el concesionario y por el bien de la ciudad. O sigui que el Duran Ibas creu que les coses estan ben enfocades i tal. Però les coses comencen a no anar bé. Curiosament, aquí al Serrano és un d'ells el quart per l'esquerra, no, el cinquè per l'esquerra, i era, el resto eren gent que formaven la primera junta. No comença a anar bé perquè el Serrano havia plantejat una exposició de quita i pont amb edificis que venien amb unes altres exposicions i comencen a arribar barcos a Barcelona i per tot això necessitaven uns diners que ell no tenia. Demana de seguida un préstam una altra vegada a l'Ajuntament, la gent de la junta comença a desconfiar una mica, Rius i Taulet s'inquieta, demana una altra subvenció i els treballs se van a ralentir per falta de diners i finalment el Rius i Taulet aconsegueix que el Serrano firmi la retrocessió. Però li promet que continuarà sent secretari general i que participarà amb els beneficis de l'exposició. Imagineu-vos. L'exposició estava destinada a donar pèrdues dels beneficis, no podia donar de cap de les maneres. Fan una mena de peritatge de lo que havia portat Serrano de Casanova fins a llavors, tots els palaus que ja estaven mig instal·lats i tal, però no arriben amb un acord. L'Elias Rogent representa a l'Ajuntament i a Serrano el representa Jaime Gustà i Bondia, un altre arquitecte. Com que Rius i Taulet veu que no arriben en cap acord, es decideix a nomar un tercer pèrit per part de l'Ajuntament, Modest Fossàs i Pi, i finalment arriben amb un acord per tornar-li els cèntims al Serrano. Però el 7 de setembre de 1887 cau una gran tormenta sobre Barcelona i fa malbé molts dels edificis que Serrano havia portat. Llavors l'Elies Rogent unilateralment trenca el pacte del peritatge que tenien i fa unes rebaixes del 75% perquè diu que allò està fent malbé. Serrano entra en còlera i definitivament abandona el projecte. L'exposició continua endavant amb l'èxit que tots coneixem. He de dir que Serrano, fins al mateix dia de la inauguració i al seu diari, va continuar sempre fent propaganda de l'exposició i entrevistant gent i fent tot el possible perquè l'exposició fos un èxit. Què passa després de l'exposició? Tan sol uns mesos després de clausurada l'exposició, Rius i Taulet i el tinent d'Alcant Fontrodona sol·liciten amb un ple municipal el reconeixement oficial i l'aportació de Serrano a l'exposició i arriben inclús a fer una proposta perquè se li otorgui una compensació econòmica i una pensió vitalícia. El 27 de març de 1914, el senyor Abad reclama a l'Ajuntament una pensió o una plaça per Serrano com recompensa els seus treballs a l'exposició. La petició l'apoyen conservadors, liberals i radicals d'esquerra, o sigui, tots. El 29 de juliol de 1914, l'Ajuntament proposa concedir-li un dels principals teatres de la ciutat perquè doni unes conferències sobre el tema de les exposicions. Així mateix, es proposa donar-li un puesto a la futura exposició d'Indústries Elèctriques i Nacional d'Indústries que se celebrarà a 1917. Cap d'aquestes peticions tenim notícies de que s'hi haguessin a concretar. Però les coses econòmicament per Serrano, i a fuer de ser sincers, ho hem de dir, no devien d'anar tan malament, perquè de seguida, a través d'uns documents judicials, coneixem que Serrano acaba realitzant un dels seus somnis. Adquireix un balneari que es diu de la Font Santa a Sant Pere de Torelló. I, a més, afegeix una propietat que compra també, que acabarà dient Villa Maria, que li compra amb un escultor que es diu Alfons Jullol. Aquesta nova propietat li dona el nom de Casa Nova. En clara al·lusió al seu cognom, està bé. També adquireix una mina de ferro a Sant Vicenç de Torelló. La mina li posen el nom de Irim Airam. Irim és ferro en irlandès i Airam és el nom de la seva companya, Maria. En aquest balneari disposaven de servei metge, servei de cuina, camarers, etcètera, etcètera. Vol dir que la cosa no li devia d'anar tan malament. Nosaltres sospitem que finalment la indemnització es va donar perquè el Rius i Taulet va intervindre i va voler que se li donés la indemnització que s'havia pactat. En aquest moment Serrano viu amb la seva parella al carrer Escudillers 82, ara Avinyó, perquè el carrer Avinyó el va absorbir, amb un palacet construït a 1847 per un arquitecte valencià que es deia Guastavino. Jo he visitat aquesta casa, que encara existeix, és una casa de 300 metres quadrats que dona al carrer ara d'Avinyó i per la part del darrere al carrer Carbassa, o sigui, un caserón, i vam pensar que Serrano no vivia tan malament. Mora en aquest pis del carrer Avinyó el 20 de gener de 1920 a conseqüència, diu el parte de defunció, d'una apoplegia cerebral. Mora sol i està enterrat en un lluïc amb un puesto que no sap ningú, probablement amb una fossa comú. És possible que Serrano no sortigués massa ben parat de lo que era sortigués ben parat, dic, amb l'aspecte econòmic. Però ni oficialment ni a nivell mediàtic va ser tractat amb justícia. Això està claríssim. Esperem que aquests dos llibres que nosaltres hem publicat, això és una vista de l'exposició, serveixen per canviar el concepte que es tenia d'aquest home. Res més. Això és tot. Ha estat una hora just, eh? Ara li vas a les preguntes.
Bé, després d'aquesta interessant conferència per part del senyor Joan Prados, que ens ha fet més accessible aquesta figura desconeguda d'Eugenio Serrano de Casanova, com sempre donarem la paraula a qualsevol de vostès que vulgui fer algun comentari, alguna pregunta, el que sigui.
Hola, bona tarda. Jo em pregunto si és veritat que l'Eugenio Serrano de Casanova havia projectat una espècie de Torre Eiffel per el parc de la Ciutadella, per veure la ciutat, així, o havia pensat en fer-ho, o no sé.
A veure, al Serrano de Casanova li van fer diverses ofertes, però cap d'elles de l'Eiffel. L'Eiffel només va intervindre a l'exposició amb un pont que unia, aquest pont que es veu aquí, que unia el Palau de la Indústria amb el mar, on està? Allí, situat allí, que aquest va ser dissenyat per l'Eiffel. Li van fer una proposta d'una torre de fusta altíssima, caríssima, li van fer diverses ofertes, que li van arribar precisament a través del mateix Rius i Taulet que li feia arribar, però en cap moment Eiffel va fer una proposta sèria d'una torre i finalment, com saps, es va fer lo de l'Arc del Triomf.
Gràcies.
Bueno, a veure, si diem del tema oficial està claríssim, perquè no, les institucions pues, en aquest moment no el valoraven. Quan he dit que va morir sol és perquè a la partida de defunció constava que només hi havia present un veí i jo espero que la seva parella, que vivia llavors, pues, també hi devia de ser. Però com que era parella, pues, a millor no constava oficialment.
A veure, de forma així general, quina era l'actitud del govern de Madrid en aquella època amb relació a l'Expo i al Serrano i al Serrano de Casanova?
Si és... Home, que... no era dolenta. La cosa és que es va aconseguir, amb molta feina, que els militars deixessin quasi despejat el parc de la Ciutadella. Ara, en qüestió de cèntims no estàvem molt disposats a donar res. Al final Rius i Taulet, que era un artista per aquestes coses, doncs va aconseguir un préstam implicant a la reina regent, Maria Cristina, que llavors Alfonso XIII era molt petit, perquè fent-la, no sé què, la va fer representant o la reina d'honor de les festes i tal, i van aconseguir un préstam de, crec que van ser 2 milions de pessetes. Sí. Que s'havia de tornar. Ignoro si es va arribar a tornar o no. Depèn de qui hi hagués el govern en un moment o en un altre, no?
Es coneix algun descendent d'aquest personatge? L'ha conegut algun descendent?
Bueno, hi ha uns descendents, això és una anècdota que explicaré, té unes netes, que probablement moltes de les persones que aquí les coneguin, que formaven un duo cantant, eren les famoses Hermanas Serrano, que van ser de les primeres en cantar en català. Aquestes eren filles de, bueno, filles d'un fill seu, netes, per tant, una d'elles encara viu, la Josefina Serrano, i també té un, tenia un fill, un tal Eugenio Serrano, que a la seva era també el pare d'un internacional de handball del Barça. No sé si recordeu un tal Eugenio Serrano que jugava amb l'Urgandarín i el Massip i tota aquella gent. No? Sí, sí. Aquests són els descendents que se li coneixen. Ells ens van donar algunes fotos. Teníem, quan nosaltres vam entrar en contacte amb ells, no teníem massa informació sobre l'avi, no sabíem masses coses, però bueno, tenien algunes fotos i algunes coses que ens van fer arribar.
Durant la intervenció has comentat que havíeu anat a parlar amb l'Oriol Buigas i que, perquè havia escrit un article a Destino, i heu comentat que era que ell va fer l'article a partir dels papers del seu pare.
Sí.
Aleshores era per saber, o sigui, com hi va arribar el Buigas al Serrano, a través de l'urbanisme, o sigui, a través de l'economia, a través de l'urbanisme. O sigui, és que tampoc sé el pare de l'Oriol Buigas de que com és que tingués aquests papers. Bé, explicar una mica la història aquesta.
A veure. Nosaltres vam veure aquell això del destí, no? Que he llegit textualment, no? Diu, ja és hora de que alguien li haga un homenatge o escriva una biografia sobre Serrano i tal. Doncs, bueno, si l'Oriol Buigas diu això, algú sabrà, d'aquest tindrà papers, tindrà coses i tal. I ens va dir, no sé res. Diu, sabeu més del Serrano vosaltres que jo, perquè això simplement és que jo havia de fer una col·laboració, era el 60 aniversari, a Destino me van demanar un això, i vaig demanar papers per casa i vaig veure que tenia unes notes al seu pare, unes notes sobre el Serrano i l'exposició. Unes notes que deurien de ser favorables en aquest cas, perquè ell diu que ja seria hora de que algú fes alguna cosa bo a favor del Serrano, no? I res més, no ens va poder dir res més perquè és que no es va mostrar molt interessat pel llibre i tal i qual, però no vam passar d'aquí. Aquesta és tota la història amb ell. I ja et dic, no se'n recordava, Li vam tindre que ensenyar a l'article de Destino una fotocòpia de l'original i llavors sí que va dir, sí, ja me'n recordo, sí. Devia de tindre 18 o 20 anys. Era enginyer i participava, a més, en totes aquestes coses. Va participar amb algú dins de la junta tècnica de l'exposició. Perquè, a part de la junta general, hi havia una sèrie de juntes, i entre elles la tècnica, presidida per un enginyer com Erma, de la que formava part Cayetano Buigas, era, o no sé si Oriol, ara no sé si era l'avi, perquè els dos eren un era enginyer i l'altre era arquitecte.
Creo entender que la exposición se inicia por una concesión que le dan del ayuntamiento a Serrano de Casanovas. O sea, se entiende que el Serrano de Casanovas tuvo que gestionar los recursos para tirar adelante con la exposición a nivel personal. Creo también que esto duró hasta prácticamente 8 meses antes de la exposición. Cuando lo retiran es 8 meses antes de iniciarse la exposición. O sea que prácticamente a partir de ese momento es cuando el ayuntamiento, con Elías Rogén como arquitecto, es cuando aportan dinero suficiente, la buchaca de San Ferriol, y tiran para adelante y terminan la exposición. Pero prácticamente el mérito es el esfuerzo que hace Serrano Casanovas para impulsar a nivel personal, contando con la colaboración, la gestión económica de todo el proceso, creo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Él, toda la fortuna, aquellos dineros que seguro gana en Estados Unidos, después en París con el periódico, los negocios, en principio la invierte toda. Lo que pasa es que poca cosa es para una exposición universal, ¿no? O sea, yo estoy convencido que Rius i Taulet sabe que Seguin no pueda afrontar económicamente y sabe que va a llegar el momento en que va a pedir dinero. Pero todo eso lo tienen pactado. Lo que no tiene pactado Rius y Taulet es que personas que han entrado en la nueva junta, como Elías Regén y Manuel Girona, que ya sabéis que era un banquero muy, muy garrapo, quieran mantener allí a Seguin. Entonces quizá viene un poco las envidias y por qué está este hombre aquí y esto lo podemos hacer nosotros y lo que se trata es de hacer no edificios de quita y pon, sino edificios estables, etcétera, cosa que no tiene ningún valor porque igual se hubieran podido hacer sumando a lo que ya había hecho Seguin, ¿no? Pero sí es verdad, en principio los recursos económicos son todos de él. Y algo debía de ser cuando después, esto lo explico, puede hacer estas compras en San Pere de Torelló, de estos balnearios y estas cosas. Endavant.
Ja està posat, sí. Si jo només, bueno, Joan, la feina que heu fet amb el Serrano és realment molt, molt interessant, perquè efectivament heu posat a la llum un personatge molt, molt oblidat. Jo només per respondre a la curiositat de la persona que feia la pregunta sobre Buïgas, sí que és cert que hi ha un Buïgas arquitecte, però és amb U-I, Buïgas, però Buïgas, el pare d'Oriol Buïgas, no és tan, és una mica més modern, i era Pere Buïgas Tarragó, i ell era un personatge que havia treballat a l'administració de museus. Ah. Sí, és a dir, que no és tan antic com els del 88, no? I per tant, va ser un personatge que va estar molt lligat a les exposicions artístiques que es feien a la ciutat. Després va ser depurat després de la guerra i va morir cap al 1947. Llavors segurament, òbviament, era un home molt interessat en els temes de
les exposicions.
Efectivament, de les exposicions, va fer una història retrospectiva de les exposicions artístiques a la ciutat i per tant, doncs, era un personatge lligat a la història dels museus. I en relació a la pregunta que feia aquest senyor, sí que efectivament els homes del 88 tenien clar que l'iniciador de l'exposició havia estat Serrano. Vull dir que el que passa que sí que és cert que l'Ajuntament li dona com una nova dimensió, no? Amb això sí que estaràs d'acord, que l'Ajuntament redimensiona el que havia fet Serrano en molt poc temps.
La cosa seria que ell hagués continuat de
secretari
general.
Sí, efectivament. Però diguem que l'Ajuntament redimensiona, doncs, jo que sé, per exemple, no, per posar un exemple, el pavelló de Belles Arts els hi queda curt i en fan un altre molt més gran, no? És a dir, que dona una nova dimensió a l'exposició, però òbviament l'iniciador està claríssim que és Serrano.
Ah, gràcies. Bueno, pues...
Més preguntes? Més preguntes, doncs? Bé, amb aquesta cluenda de luxe, doncs ens acomiadem de vostès. Esperem que tornin els diàlegs d'història urbana i patrimoni el dia 9 de desembre, que els hi parlarem del Jardí del Laberint d'Horta, l'obra d'un aristòcrata i científic il·lustrat que la donarà l'historiador Albert Cubeles. Moltes gràcies.